Setmana de retrobades, perquè ens estrenàvem dimarts i avui tanquem aquesta primera setmana i és un plaer tornar a parlar de cinema amb el nostre home del setè art, el Marc Compte. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, com ha anat l'estiu? Has vist molt de cine?
No, realment una miqueta...
T'has donat un descans?
Una miqueta de descans, sí que vaig anar al que m'interessava més, que era Barbie Oppenheimer, que ara ho comentarem, però...
Has vist les dues del fenomen, sí. Barbenheimer, eh?
Sí, en menys d'una setmana crec que vaig tardar a veure-les.
Déu-n'hi-do, perquè són llargues tant una com l'altra.
Sí, la segona, Oppenheimer sobretot.
Però no et vas atrevir a fer marató, no? Una rere l'altra.
Volíem fer-ho, però no ens va donar temps.
Torna la tardor i això vol dir que les estrenes agafen embranzida, tot i que amb aquesta vaga de guionistes i actors de Hollywood, tard o d'hora, això punxarà, no? No arribaran pel·lícules.
Ahir vaig veure que la Margot Robbie també es va afegir. Per tant, va passant gent, perquè ha anat, no sé, el Mark Ruffalo també va anar...
Hi ha un degoteig, oi?
Van anant, vull dir... Jo pensava que, ja no sabia si estava convocada encara o no, però
segueix
en peu, per tant... Aviam què passa, perquè això serà... A nivell d'espectador serà un drama gros.
Sí, ara que el cinema remuntava i que feia bones xifres... Sí. Això serà una patacada important quan comencin a faltar produccions. Veurem quan arribarà. Escolta, parlàvem de Barbie, d'Oppenheimer, que han protagonitzat l'exitàs de l'estiu, no?
Sí, han arrasat a tot arreu, en xarxes, en taquilla, ara també que Barbie crec que ha arribat a Amazon Prime, fins i tot. Oppenheimer no ho tinc controlat, però sí que, ostres, donava goig anar a la sala i veies... Bueno, Barbie tothom de rosa, perquè
sí,
hi havia aquest fenomen.
Aquí també va arribar la moda rosa.
Jo tinc
rosa.
Una samarreta també, de dir.
Sí?
I Oppenheimer també, ostres, molt de goig de persones que anaven a veure una pel·lícula de 3 hores i 9 minuts, vull dir, que a la meva opinió sincera li sobra mitja hora.
Només mitja? Ets generós?
Almenys.
Sí.
Per l'altre, com a pel·lícula estèticament és preciosa, està molt ben feta, és Christopher Nolan, al final... El repartiment que té és excel·lent, vull dir, ha agafat uns quants actors i actrius que Déu-n'hi-do. I Barbie, molt sorprès, perquè anava amb una idea de...
Et van arrossegar una mica, potser?
No, que va.
I anaves per voluntat pròpia.
Sí, el món fantàstic així de Barbie, que sí que sabia que aniria al món real i tot, però, ostres, em va trastocar. Vaig gaudir moltíssim, ho vaig passar molt bé.
És Greta Gerwig en essència, no?
Sí, que ara farà les pel·lícules de Narnia o les sèries de Narnia, altre cop. Agafarà com el relleu.
Agafa la batuta ella, que bé.
I, ostres, jo molt content. Margot Robbie, el paper li va perfecte. I igual que...
Ryan Gosling, també.
També. I Oppenheimer, el Cillian Murphy, també... Hòstia, li queda perfecte. I en tema, o sigui, així anant més amb dades, tenia aquí del spin-off que el 23 d'agost, a nivell internacional, havia recaudat Barbie 710 milions de dòlars, que ja deuen haver-se superat.
Segurament.
I, per exemple, Oppenheimer... portava 890 milions amb un pressupost de 100 milions, vull dir, que els hi ha sortit tot rodó. I, per exemple, comparant, no sé, Barbie va recaudar 93 milions de dòlars en el seu segon cap de setmana, i Oppenheimer s'ha mantenir una miqueta més curt amb 46 milions de dòlars, però que, vull dir, que són xifres que...
Astronòmiques.
Vaja, per veritat, realment.
Sí. Necessitem més pel·lícules com aquestes bones i que facin bona taquilla. I repescant pel·lícules de l'estiu, també volies dedicar uns minutets a Campeones, Amics Final.
¿Es de nueva formación?
Bueno, ya estuvo federado hace 2 años. Los jugadores son todos los mismos y yo soy la entrenadora, como ya le he dicho.
Pues vamos a ver si es fuerte, porque tengo que meter al equipo del sistema y a partir de las 2, que se acaba el plazo, y a las 2, el ordenador ya no me lo cogerá.
Pues meta lo que falta, corra. ¿Qué más necesita?
Los. Mi.
Javier Fesser ho ha tornat a patar amb aquesta segona entrega de Campeones, Amics Final.
És que després de la primera, ja per inèrcia, s'havia d'anar a la segona, jo crec, perquè la primera... és que no pares de riure. O sigui, plores de riure al final i fins i tot els Goya els van premiar per aquest que és de gran peça, i amb aquesta segona tenim una mica de canvis, petits canvis, com canvi d'entrenador per entrenadora, una noia molt més jove que l'entrenador que és culpat per portar l'equip, bé, la noia apura moltíssim a inscriure l'equip, que és de bàsquet, i com escoltam ara, el secretari va molt lent a voler fer la seva feina i comprova molt tot i els ha d'inscriure abans de les 12, són les 11:59, i la noia al final clica perquè es posa dels nervis i sense voler els inscriu a la modalitat d'atletisme.
Deixem el bàsquet i per l'atletisme.
Ja prou difícil va ser que entenguessin a jugar a bàsquet, cada cop els posen l'atletisme i el Tyler ja fa molta gràcia, ja t'avança que t'ho passaràs molt bé, que hi haurà una competició sana o no, però que s'ho passaran tots molt bé. Es veu que el rodatge crec que s'ho han passat fins i tot els propis actors molt bé, i hi ha la inclusió d'un influencer també així que l'inclouen al repartiment, per tant que intenten obrir una miqueta cap a tots els públics, i crec que serà, és una pel·lícula que va sortir la setmana passada, si no vaig malament, i crec que portant destacar-la una miqueta.
Doncs anem per les estrenes d'aquest cap de setmana. Amb quina arrenquem?
Misterio en Venecia.
Hercule Poirot, he encontrado algo. Lo he analizado bien. Soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo. Por eso he acudido a la segunda.
Estás tramando algo, amiga mía.
He visto un montón de videntes y todos son una farsa.
No creo en la evidencia.
Ven a una sesión conmigo, descubre el engaño por mí. Detective, ha venido a desacreditarme. Pero puedo hablar con los muertos. Daría todo lo que tengo por oír la voz de mi hija. Si alguien quiere ser escuchado, estamos aquí. Atento.
¿Mamá? ¿Alicia? ¿Qué está pasando?
¡Asesinato!
No puede confinarnos aquí.
Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido.
Un fantasma la mató.
Tiene que haber una explicación racional para esto.
Reconoce que te enfrentas a algo que te supera.
¡No!
Torna el mític detectiu Hercule Poirot.
Que ara ja està, ara està jubilat. Ens trobem a Venècia després de la Segona Guerra Mundial, vigília del Dia de Tots Sants. El famós detectiu jubilat a la ciutat més glamurosa del món viu molt tranquil, en pau, després d'haver resolt els seus casos, però de cop el conviden a contracor a assistir a una sessió que no hi creu gens ni mica. Com a detectiu, ell, les proves que tingui físiques i lo espiritual no li agrada, per tant, l'espiritisme en un palazzo embruixat no li fa gaire gràcia. I passa que un dels assistents, com escoltàvem el Tyler, és invocat, o alguna cosa així espiritual, i anuncia un assassinat. Aquest assassinat succeeix, i a partir d'aquí el Poirot torna a fer una miqueta de detectiu, tanca el palazzo, els clausura, fins que es resolgui aquest gran problema, però es veu embolicat en un sinistre món d'ombres i secrets. Es veu una escena que està ell al lavabo, de cop el cap bussen a la pica, aixeca el cap i veu una nena que no hi és, etcètera, no? Com dèiem, torna el mític detectiu d'Agatha Christie, dirigida per Kenneth Branagh, que és qui fa el paper d'Hercule Poirot, que va dirigir interiorment Assassinat a l'Orient Express i Mort al Nil, i ha donat vida al detectiu Poirot en totes aquestes elles. També surt la Michelle Yeoh, que és qui va guanyar l'Oscar tan així una mica polèmic.
Sorpresiu.
I ja està.
un elenc de luxe. Els fans de Agatha Christie, no busqueu el llibre, perquè així com amb les altres dues adaptacions corresponien a llibres, aquesta tercera adaptació de Kenneth Branagh, que està inspirada en un llibre dels últims d'Agatha Christie, que es diu Halloween Party, i la pel·lícula és Misterio en Venecia. És una de les seves últimes novel·les i poc coneguda. I quan a les dues anteriors adaptacions que en va fer Kenneth Branagh, doncs aquesta agafa un gir una mica terrorífic, no? Aquest mal rotllo ja es patent en el tràiler.
Sí, és una Venècia molt més fosca, no tant aquesta alegria del Carnaval o de Tots Sants, tant aquestes llums, i el palazzo es veu molt fosc, quasi no hi ha llum, aquesta pintura verda, és tot molt tènebre.
Sí, sí, realment és una atmosfera molt claustrofòbica i amb aquest punt de terror, de mal rotllo, que no tenien ni Mort al Nil ni Assassinat a l'Orient Express. La primera va ser prou reeixida, la segona va punxar una mica. Aviam què passa amb aquesta tercera entrega de Kenneth Branagh. Seguim amb més pel·lícules. Què proposes?
Todos los nombres de Dios.
El poder de una imagen vale más que mil palabras. Y la tuya va a dar la vuelta al mundo.
¿Cómo ha ido la noche? ¿Vienes ya para casa?
Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto.
¡Sácame de aquí! ¡Va! ¡Sácame de aquí!
Y estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los tres terroristas.
Pero han sido dos explosiones, no tres.
Puede que al tercero le fallara el explosivo.
O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales.
Abre el atentado. Abre, no me coges el teléfono.
El explosivo parece TATP y los sensores de movimiento parece que están conectados a un piloto intermitente de color rojo.
No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento.
Esto es una equivocación. ¿A qué está jugando?
Apuesto a que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no?
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Aquesta bomba humana que camina pels carrers de Madrid, que es veu en el tràiler, és Luis Tosar. El nostre estimat Luis Tosar, que no para, aquest home.
No, sap fer qualsevol registre que li proposis. Si ha de fer una mica de mafiós amb la sèrie i la pel·lícula de Netflix, Hasta el cielo, t'ho fa. Si ha de fer de hostatge i de... Així, amb un atemptat, també t'ho fa. Pot fer qualsevol cosa, carrera brillant, i seguirà molts anys perquè és capaç de fer qualsevol cosa. Aquí el tenim, que després d'un atemptat que ha passat a l'aeroport de Madrid, ell està amb el cotxe i se li ha rescatat un noi, però amb la mala pata, per dir-ho així, entre cometes, que el Hamza és l'únic terrorista que ha aconseguit sobreviure a l'atac. En un gir poc versemblant dels esdeveniments, el Santi acaba convertint-se en una bomba humana que camina pels carrers de Madrid. El veia, hi ha una escena del tràiler bastant destacada, que és que ell porta lligada una bomba humana en una armilla plena d'explosius, doncs, per la Gran Via, i dius, hòstia, dona un mal rotllo bastant gros, i bé, el país queda immobilitzat veient aquesta història tan tràgica, que aconsegueix unir els mitjans de comunicació, els serveis d'intel·ligència i d'emergència, amb l'objectiu de salvar la vida del Santi, amb molta quantitat imprevista de conseqüències.
Diuen que ell, com sempre, ho broda. En canvi, Imma Cuesta, que és la policia que està al capdavant de l'operatiu, he trobat alguna crítica que resultava una miqueta artificial. I si hi ha alguna crítica a fer-li, també diuen que intenta emular els grans thrillers nord-americans, però que no ho acaba d'aconseguir, que també hi ha molta exaltació patriòtica de la nostra policia, de les nostres forces armades, a l'estil yanqui, com els agrada fer tant a Hollywood. I recorda una miqueta, potser, no?, els atemptats de l'11M o l'atemptat de Barcelona de l'agost del 2017. Una mica seria aquest ambient.
Sí, sí, pot recordar-ho, sí, sí.
Seguim amb més estrenes de cap de setmana.
After, aquí acaba todo.
Solo reescribo cosas antiguas. Al final, los easy y las hipótesis no importan, ¿verdad? Nada importa en este mundo si no está Tessa.
Espero que progreses con el nuevo libro. Todo el mundo se muere por leerlo y me temo que ya no puedo seguir dando largas.
No se mete prisa a la inspiración.
Se hace si te he dado un anticipo de $250,000.
En Navidad vi a Natalie. Me preguntó por ti. Ahora vive en Lisboa.
¿Lisboa?
¿Qué has venido a hacer aquí?
Disculparme.
Tendrías que irte.
Ojalá pudiera volver atrás.
Yo lo he superado. Tú haz lo mismo.
Sé quién eres. Y si fuera por mí, estarías en la trena. Me da pánico fracasar. Y por eso al final me lo cargo todo. De no haberla tenido, no existiría el libro. Pero sin ese libro, todavía la tendría. No estoy preparado para dejarla atrás.
No es justo que hables de nosotros así.
No me imagino vivir un solo instante más sin tenerte a mi lado, Tess.
Me cabreaste mucho.
Aquesta és la cinquena pel·lícula de la saga After, basada en un fenomen de llibres, de novel·les romàntiques que va esclatar a Wattpad. I hem notat, no, el toque tan sucrat?
Sí, repassant així ràpid, la saga en pel·lícula va començar el 2019 amb After, aquí comença tot. Després seguim amb After en mil trossos, After ànimes perdudes i After amor infinit. I aquí tenim la cinquena entrega, que és After, aquí s'acaba tot. Tornen al repartiment Hero Fins, Thiefin, Josephine Langford, Louis Lombard, Stephen Moyer, etc. Mimi Kim, que formen aquest conjunt ja adolescent adult que, bé, es van tenint històries, per dir-ho així, no? Trobem que el Hardin i la Tisa són ànimes bessones que no poden estar separades, però que no saben com estar juntes. La Tisa és una noia brillant i ambiciosa que va començar el primer semestre de la universitat. Va conèixer el misteriós Hardin, el seu món es va obrir i es va començar a qüestionar tot el que pensava ella mateixa i del que volia, però la relació aquesta ha tingut alts i baixos i ha canviat a mesura que tots dos han anat evolucionant i poder ja no són els mateixos, no? Per tant, aquí s'obre el debat de si romandran junts o se separaran per sempre.
Clar, la pregunta és, culminarà aquesta història d'amor eterna que han estirat tant, no? O què passarà? Aquesta entrega, de fet, no està inspirada en cap dels llibres. Va una miqueta per lliure. O sigui que els fans dels llibres potser us vindrà de gust. El millor, el repartiment, un bon repartiment, i serà un exitàs segur entre el públic jove, no?
Sí, jo crec que sí.
Tenim altres pel·lícules.
A la sala Assassí, Les dos cares de la justícia.
Me llamo Nassim, 29 años.
¿Se vería capaz de explicarnos en qué momento supo de la justicia restaurativa?
Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no?
Sí, eso es. Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás.
Me gustaría ver a mi hermano. No quiero reunirme con él en una cafetería.
Me agredieron en el súper donde trabajaba. Estoy aquí para contaros lo que les pasa a las víctimas cuando hacéis este tipo de cosas.
Ya no soy el mismo. Mi vida ya no es la misma. Y para resumirlo, antes era mejor.
Cuando habla de miedo, ¿a qué se refiere exactamente?
Cuando atacáis a alguien, no es solo una víctima. Hay más víctimas también. Hay familias, parejas, niños.
Diría que nunca he decidido nada en toda mi vida.
¡Asúmelo! ¡No nos vengas con excusas de mierda! Si les dais espacio para reflexionar, reflexionarán. Si no, os dirán lo que siempre han dicho a los demás y callarán lo que siempre han callado.
No entiendo esa violencia.
Nuestro trabajo es facilitar la conciliación.
Com deies, la trobarem a la sala Assassí de Cineclub Vilafranca, aquestes dos cares de la justícia, una pel·lícula francesa, punyent, commovedora.
Sí, pot tocar bastant perquè toca un tema més delicat com és el tema de les víctimes i els agressors, que fan la pràctica de la justícia restaurativa, que ofereix una oportunitat de dialogar en un entorn segur entre les dues cares de la moneda, no? Pel camí, tots ells experimenten una evolució entre la ira, l'esperança, el silenci i la paraula, les aliances i les ruptures. Fins i tot al tràiler es veuen moments d'humor i aquesta confiança que intenta pues, a la reparació de l'ànima tant de la víctima com de l'agressor, perquè poder té una reflexió de culpa després, no? Un repartiment excepcional, la directora reflecteix de manera commovedora i sorprenent aquest món ocult darrere el sistema legal penitenciari.
És una pràctica, potser nosaltres aquí no estem avasats, aquesta de la justícia restaurativa que està implantada a França i altres països europeus des de l'any 2014 i que vindria a ser una mena de mediació, com el que va passar aquí amb víctimes i agressors del terrorisme d'ETA, que es posen cara a cara i parlen. Una pel·li d'actors molt ben dirigits, commovedora, com dèiem, sorprenent, que et remou, i amb una directora amb molta sensibilitat que ja havia abordat en la seva anterior pel·lícula, que va tenir molt bona acollida, la qüestió de les adopcions. I el Marc ens porta una última recomanació.
Mi soledad tiene alas.
Vestía con manto negro, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso, el corazón y el corazón es inmenso.
L'han soltado.
Projecte especial que suposa el debut de Mario Casas, l'heroi de tantes i tantes.
Just ara que estava mirant el mòbil per comprovar si era la primera pel·lícula de Mario Casas, i sí, debuta en aquesta direcció amb aquest drama social amb ressò del cinema kinky i també una mica cinema indie recent. És en un barri humil a les afores de Barcelona, en Dan, que és el seu germà Òscar Casas, que si el Mario ha treballat, l'Òscar encara està començant a treballar més jove i encara més, i crec que serà un actor a tenir molt en compte. I bé, els seus dos amics viuen sense pensar en l'endemà, és un anar fent i poc més, i bé, la repressió del seu pare després de sortir del presó desperta vells dimonis, obligant-lo a fugir, volent sortir com sigui allà, però per sortir allà què necessita? Diners. I bé, aquí comença un viatge d'autodescobriment sense retorn, on ha de deixar enrere el que havia estat, aquell nen que havia estat, i tot aquest adolescent malvat.
Mario Casas darrere la càmera, dirigint el seu germà Òscar, que, com deia el Marc, sembla que té molt de potencial, l'haurem de seguir. Diu Fotogrames que el millor és aquesta carta d'amor cap al seu germà, que acaba sent aquesta pel·lícula, i veure com creix dins el mateix treball l'Òscar Casas. El pitjor, que la història no brilla per la seva originalitat, que ja l'hem vist altres vegades. Cinema kinky, del segle XXI. M'ha agradat aquesta definició. Una mica de kinky
és,
per acabar.
És aquest tret del cinema, de la sala Sasi, està de la web seva.
Doncs si voleu cinema kinky actual del segle XXI, no us perdeu. Mi soledad tiene alas. Marc, gràcies per aquestes propostes. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Es que quiero volar si no. Es que quiero volar si no.